Dimecres 9 de setembre del 2020, que tornin a obrir-se les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Antonio Hidalgo ha alçat la veu aquest migdia. L'entrenador del Centre d'Esports Sabadell s'ha queixat de l'estat de la gespa de Sant Oleguer, on estan treballant durant aquesta pretemporada i on aquest matí s'han enfrontat al Badalona en el tercer amistós de preparació. Que no estava bé era un secret a veus, sent LFP les sessions de gespa artificial, superfície que ja no es poden trobar a la Lliga, s'han acabat i amb la nova Creu Alta en obres, precisament canviant la gespa de l'estadi, el marge és petit. Però la falta de mínims al verd del Josep Molins ha fet que el de Canovelles avui hagi aixecat la veu. Per Hidalgo toca buscar una solució i toca fer-ho pràcticament ja, de forma imminent, perquè el risc de lesions cada vegada és més alt i som ja a només 10 dies de l'inici del campionat de Lliga. Avui, de conclusions, ben poques contra el Badalona, rival de segona B. Més que agafar conceptes i automatismes, els jugadors d'un i altre equip estaven més pendents que la pilota no fos un conill, de poder controlar-la bé i, sobretot, sense lesionar-se, que no pas d'aspectes tàctics. No portem ni dos dies de temporada aquí a l'Hotel Suís i ja tenim aquí el petit primer incendi, la primera polèmica. S'ha de dir que no sorprèn massa, que ja es veia venir observant les condicions en les quals estan entrenant els arlequinats. Però avui ha estat Antonio Hidalgo qui ha fet aquest avís per navegants. Creuarem els dits i que es pugui solucionar tot sense haver de lamentar cap lesionat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, igual que ahir, el Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
Tindrem avui en el tram inicial de programa el postpartit. És una mica estrany, però s'ha jugat a les 10 del matí. D'aquest Sabadell 1, Badalona 0, a Sant Oleguer. També les crítiques d'Antonio Hidalgo, que no s'ha mossegat la llengua per l'estat de la gespa. Coneixerem a fons la nova realitat del Sabadell a la Liga, a la LFP, en termes econòmics. I també una història curiosa i entranyable, la del Roque Ruiz, utiller del Centre d'Esports als anys 60, i el seu net, Dani Pérez, nou soci arlequinat.
I fora de l'hotel?
Tindrem tennis també. Pablo Carreño ha arribat a les semifinals de l'Obert dels Estats Units. L'asturià ha superat en 5 sets el canadenc Shapovalov i ara es veurà les cares amb l'alemany Zverev, que s'ha desfet del croat Koric. Els altres dos partits de quarts de final es jugaran aquesta tarda nit a Flushing Meadows. Primer, duel rus, Medvedev contra Rublev. Més tard, Deminaur davant de Thiem. El Barcelona, més, ha mogut fitxa per buscar el retorn d'Eric García. L'equip blaugrana hauria ofert 10 milions d'euros al Manchester City pel central, que, recordem, acaba contracte no aquesta temporada, no aquest estiu, sinó el vinent. Avui, per cert, Leo Messi s'ha reincorporat a les sessions grupals, ara a les ordres de Ronald Koeman. I ahir Cristiano Ronaldo va passar de la barrera dels 100 gols anotats amb la samarreta de la selecció portuguesa. L'ara jugador de la Juventus va fer els dos gols del seu equip a Suècia i ja en suma 101, només superat pels 109 que va fer l'iranià Ali Daei com a màxim golejador d'una selecció en partits internacionals.
I a les xarxes socials.
Les fotografies fetes pel Roger Benet d'aquest Sabadell Badalona ha jugat aquest matí sota la pluja al malmès estadi Josep Molins de Sant Oleguer. Serveixen per fer-nos una idea del que ara mateix dirà Antonio Hidalgo. D'aquí a uns minuts aquesta crítica pel terreny de joc. Les podeu trobar al nostre Instagram, @radiosabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, a 8:45, amistós de pretemporada, l'atzeneta de David Albelda, aquest nou equip de segona divisió B, visita el camp del Muro. Si preferiu competició oficial, a les 7 de la tarda teniu, per exemple, la jornada 11 a Georgia. Lokomotiv Tbilisi contra un equip de nom peculiar, el Shikura Shakere.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exesquiadora local Mònica Bosch i també l'exnedadora del club de Baracaldo, Arantxa Ramos.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minuts i ara ve clavats per sobre de les dues. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Benvingut a aquesta temporada de l'Hotel Suís.
Moltes gràcies. Veig que entre la temporada i l'altra temporada la meva cançó ha caigut pel camí. No passa res, ja la recuperarem.
T'anava a dir just que hi havia poques reformes a l'hotel, però veig que entres ja, pam, amb el primer pal, no? Passa
sí,
res,
sí,
tranquil.
Sí, sí, no, deu ser cosa de l'estiu, però bé, ja insisteixo, ja baixaré jo cada dia amb la meva cançó sota el braç.
Mentalitat segona, hem de canviar tot, hem de, fins i tot les sintonies, donar-li
ja em busco una altra igual de bona.
Aquella,
no hi ha cap problema, ja em busco una igual d'animada.
D'aquestes que no tenen tornades, d'aquestes que no arriben mai.
Eternament, que no s'acabi.
Ha estat etern, no s'ha acabat mai el partit d'avui, amistós Sabadell-Badalona. Ho dic perquè al final, vulguis o no, els partits de pretemporada són el que són. Quan a sobre juguen amb una gespa tan malmesa com aquesta, que de seguida comentarem una mica la jugada i sobretot escoltarem la rajadeta, parlant en plata, parlant en l'argot periodístic, molt col·loquial, d'Antonio Hidalgo sobre la gespa del Josep Molins de Sant Oleguer. Però clar, el primer partit, per exemple, contra l'Andorra, és veritat que tenies molt pocs efectius, molt poc temps de rodatge, i va ser típic partit de tanteig, d'agafar ritme, de carregar cames, però tampoc d'una brillantor excelsa. Avui crec, pel que em comentaves, que una mica en la mateixa línia.
Sí, no, el partit, home, no passarà a la història. A més, era el primer enfrontament. Després, si vols, t'ho comento també, on hi havia públic arlequinat. I poso cometes abans que ningú no es posi les mans al cap.
Que era porta tancada.
Sí. Ho dic perquè el primer, com comentaves, era la Vall d'en Bas. Per tant, no s'hi va desplaçar ningú. I més sabent que la porta era tancada a les instal·lacions de Royal Albert.
I també et dic que Royal Albert és impossible
això,
des de cap lloc poder veure-ho des de fora. O sigui...
A Piràmide, 3 quarts del mateix. A Osca no va haver-hi tampoc afició arlequinada, però avui, aprofitant que era Sant Oleguer i que des de fora de la tanca, és a dir, des de fora de la instal·lació, al carrer, es pot veure ben bé el 100% del terreny de joc, doncs avui hi havia parròquia, una cinquantena bona d'aficionats arlequinats, banderes, samarretes, bufandes... Bé, hem vist...
Tot això sota la pluja.
Sí, tot això sota la pluja, en un partit de pretemporada, i deixa'm que et digui que deu de notar que hi ha mono de futbol, que ho hem passat tots molt malament sense veure futbol en directe i que hi havia ganes, tots plegats, de veure aquest nou centre d'esport Sabadell. En lo futbolístic, poqueta cosa. Com dius, el partit no passa a la història, com et comentava Adri. Molt domini del Sabadell, dintre d'un guió previst, un domini d'allò que diríem al final estèril en quant a ocasions de gol, i una primera meitat, sobretot, on si li treus un parell de xuts junyans, primer d'Ever Pena i un altre de Grosseta, i el gol, la veritat és que poca feina a un costat i a l'altre, ni per Dorron Soro ni per Diego Fuoli, que avui ha estat el porter titular en aquest tercer test de pretemporada dels homes d'Antonio Hidalgo. Per tant, la millor de les notícies, i ara en parlem segur, és que no hi ha hagut cap lesionat, que el Sabadell, home, ja posats a demanar, ha trobat el camí de la victòria. Recordem que fins ara havia perdut els dos partits, i fins i tot t'afegiré, i ha trobat el camí del gol, que fins ara els dos amistosos que havia jugat el conjunt arlequinat havien acabat amb aquest guarisme a zero pel que fa al capítol de gols a favor.
Sé que el malalt d'això de l'estadística és el Miguel Ángel Rodríguez, el delegat del centre d'esports, i que sobretot es fixa en temes de partits oficials, etc. Però quedarà com el primer golejador d'aquesta pretemporada Antonio Romero. Ahir en parlàvem, ahir l'escoltàvem, ahir José Manzanera, el director esportiu, feia referència a l'Andalús. Em deies també que gol de Murri, el d'avui.
Sí, la veritat és que la gespa no ha jugat a favor del porter aragonès del Badalona, de Dorron Soro, però s'ha fet un embolic, un excés de confiança, diria jo, una primera pressió alta de l'equip d'Arlequinat, per no treure-li mèrit també aquestes ganes d'anar-hi fins al final i de lluitar-les totes fins al final. Li ha pogut la confiança en el primer retall, se n'han sortit ja d'aquella manera amb pentes i rodolons, però ha vingut Antonio Romero, quan ja no s'ho esperava Dorron Soro, li ha pispat la cartera, i davant l'evidència et diré que el porter del Badalona directament s'ha aturat. O sigui, quan ja ha vist que li havien robat la cartera i que Antonio Romero s'anava sol, ja directament s'ha aturat, amb la qual cosa la imatge que ha quedat és Antonio Romero entrant fins a dins la porteria amb la pilota als peus i xutant allò amb ràbia contra la xarxa, però bé, un gol molt plàcid que s'ha hagut de treballar el Sevilla, però que ha jugat amb el... anem a dir l'ajuda inestimable de Dorron Soro.
D'aquí a 10 dies et signo un gol d'aquests Vallecas, ja t'ho dic
suficient.
Jo. I com dèiem, anem al gra.
Anem a l'important.
Anem al que realment ha estat el gran i trist protagonista del partit d'avui, que no és un altre que la gespa, que gairebé podríem parlar d'una gespa més que malmesa, perquè s'aixeca, perquè constantment trobes forats a l'hora de trepitjar-la, que pot propiciar que, com a poc, tinguis un esquins de turmell, un ensurt petit, i com a molt, ja ni t'explico, perquè pateix el genoll, pateixen les articulacions, al capdavall, una gespa que ara mateix no està a l'alçada de la categoria en la qual es troba el Sabadell.
No, mira, ens deien ja abans de començar, en previsió del que es podia venir a sobre, que estava molt tova, que era molt irregular, o que està sent molt irregular, i a tot això suma-li la tova d'aigua que ha caigut durant les dues hores de partit. És que ha estat començar el partit i començar a ploure i gairebé no ha parat de ploure fins que no ha xiulat l'àrbitre, per cert, sabadellenc, al final
Carlos Calderinha, no?
Sí, sí, Carlos Calderinha, al final del partit. Per tant, 90 minuts o dues hores, si li afegeixes el temps de descans gairebé, d'intensa pluja. Era un autèntic desastre. O sigui, és impropi, com dius, d'un partit, sigui quina sigui la categoria, sobretot, ja no parlo per l'aspecte futbolístic o l'espectacle futbolístic, que queda molt limitat, sinó sobretot, com estàs apuntant, Adri, pel tema del risc de lesió altíssim amb el qual avui diguem que els jugadors d'un equip i de l'altre, perquè això no ha beneficiat a ningú, i a més tots corrien el mateix risc, no oblidem que el Badalona també està en plena pretemporada, tot just porta una setmaneta d'entrenament, però bé, dues setmanes d'entrenament.
Sí, 18 d'octubre comença la Lliga Segona B, no?
Però està en pretemporada també, per tant el risc existeix també pels homes de Manolo González, però sobretot perquè els jugadors, com has dit al principi a l'entrada de l'Hotel Suís, han estat més pendents d'aguantar la verticalitat, d'impactar bé i no córrer riscos, i de que el peu de suport, aquell que aguanta el pes en el moment de l'impacte de la pilota, trepitgés sòlid i no se n'anés, que no pas d'una altra cosa. Hi ha hagut imatges de moments que serien per riure si no fos pel risc que corres, on Aleix Coc ha aixecat ben bé un pam de gespa, per exemple, en un moment d'impacte, i que a mesura que han passat els minuts, com et pots imaginar, bé, les imatges que deies del Roger Benet parlen per si mateixes de com ha quedat avui la feinada que tindran els jardiners per intentar fer mínimament potable i decent l'estat de la gespa per futurs entrenaments, perquè evidentment el Sevilla continua a treballar aquí.
Estem parlant gairebé més d'un camp d'herba plena de talps, gairebé, vista la imatge de tot aixecat, que no pas un camp de gespa per la pràctica esportiva.
Mira, ara que anirem al CAR el dissabte, que el Sevilla anirà al CAR a jugar el que teòricament ha de ser el seu últim partit de pretemporada abans de debutar contra el Rayo Vallecano, després en parlem. Tu te'n recordes una de les temporades de segona A, de l'antic pas per segona A, on l'equip entrenava amb Lluís Carreras allà, i un matí no es va poder entrenar perquè els Ports Senglars havien visitat les instal·lacions del CAR.
Sí, correcte, correcte.
Doncs, salvant l'exageració, hi havia moments que semblava això, que un grupet de Ports Senglars havien baixat de la muntanya i s'havien fet allò un tiberi de nassos.
Confirmem que el Ripoll no hem vist a Ports Senglars aquesta nit, no pujant cap als...
I en tot cas, quan hem arribat a la gespa, tenia molt bon aspecte, però fins al minut 1 de l'escalfament, ja no et dic del partit, de l'escalfament.
I a tot això, Antonio Hidalgo, jo crec que bastant fart, no l'he vist la cara, tu sí, però sí que escoltant-lo es nota bastant, avui no s'ha estat de romansos, avui no s'ha mossegat la llengua, i la veritat és que jo crec que tenia verí acumulat de les condicions en les quals s'està veient obligat a treballar, i avui ha anat en bala, perquè és que, com deia, més indigna d'una categoria com aquesta entrenar allà.
Sí, i sobretot perquè plovia, i no és broma, pel dia plovia sobre mullat. És a dir, quan tu ja vens avisant d'aquesta situació, ja vens avisant d'aquesta circumstància i vens avisant del que pot arribar a passar, el dia que ja, anem a dir-ho així, que estàs a l'aparador i que tothom ho pot veure,
s'evidencia, no tot?
Queda tot en evidència. Insistim, ja no és una queixa, jo crec, i ara ho sentirem, Adri, ja no és només una queixa pel fet de no poder jugar bé al futbol, que també, sinó comencem per escoltar la part aquesta del risc, els problemes que podria haver generat, que per sort sembla que no n'hi ha hagut ni a un costat ni a l'altre, però els riscos que avui es corrien per aquest estat tan lamentable de la gespa de l'estadi Josep Molins.
Aquest camp és impossible de jugar, no, és impossible. Estem tenint un risc molt alt de lesions, s'han de prendre decisions al nivell i que sigui, perquè el risc és molt alt, l'exigència és màxima, entenc que l'exigència per l'equip i per mi serà màxima, i són coses que hem de millorar ràpid. Jo tinc clar que no és fàcil i que no és ràpid perquè no està tot en les nostres mans, però en algunes situacions haurem de buscar ajuda perquè amb un camp amb aquestes condicions el risc de lesió és molt i molt alt.
Doncs el risc existeix, només cal veure les imatges i el missatge és molt clar. Sergi, estem a segona A, tothom té la seva exigència, aquest camp no passa aquestes exigències.
No, està clar, està clar. I sobretot, evidentment, al final estem parlant d'una instal·lació municipal, per tant, responsabilitat primera de tenir la instal·lació a ple rendiment i amb bon rendiment i bon manteniment és evident, però jo crec que el missatge d'Antonio Hidalgo anava també, en certa manera, dirigit als propis responsables del club a l'hora de ser una mica més incisius en les queixes o... ja posats, Adri, si no pot ser a Sant Oleguer, trobar una alternativa, sigui al CAR o sigui en qualsevol altra instal·lació on l'equip pugui arribar a treballar. Insistim, l'anterior etapa a segona A era molt habitual veure el Sabadell treballant al centre del rendiment aquí al costat, a Sant Cugat del Vallès.
I com dèiem abans, que al final el Sabadell té una ciutat esportiva però que té tots els camps de gesp artificial, superfície sobre la qual no juga a segona divisió A, amb sí. La qual cosa seria l'únic equip gairebé de la història que entrenés en artificial quan després ha de competir sobre natural. Deies, per una banda, risc de lesions, per l'altra també està el que pots o has de deixar de fer en quant a lo tàctic en un terreny de joc així.
Sí, perquè se li preguntava una miqueta pel paper dels nous, al final, dels jugadors que han arribat aquest estiu i que s'han d'adaptar ràpid a les exigències i a l'estil de joc i de treball d'Antonio Hidalgo, i gairebé els volia disculpar dintre de que han fet un partit prou correcte, és a dir, si ens fixem en els jugadors que menys coneix la gent, hem vist a Diego Foli de nou tenir bones actuacions sota pals, però hem vist, per exemple, un Juan Hernández, ahir el presentaven oficialment, potser dels més fluixets, després Guruceta treballant al davant, hem vist a la segona meitat, per exemple, gent com Jaime Sánchez o com Víctor García, que han entrat també, i els vam veure també contra el Huesca, els vas veure tu contra l'Andorra també, és a dir, els nous van entrar, van tenint aquests minuts que també necessiten, i en certa manera Antonio Hidalgo els ha volgut avui disculpar que si no s'ha pogut veure un millor futbol és perquè al final la superfície també hi compta, i aquí, com dius, automatismes, el nivell aquell de saber què has de fer, quan ho has de fer i què et demana l'entrenador que has de fer, doncs costa molt més quan has d'estar més pendent d'altres aspectes que no pas de la pilota, del company i del rival.
I és molt important que els jugadors tinguin sensacions, sensacions d'automatismes, de quan han de venir baix o alt, un jugador entre línies per filtrar un passe, però si cada cop que has de controlar has d'estar pendent del camp, és més difícil, no? Però ara mateix és el que tenim, esperem que el nostre estadi estigui bé i el puguem utilitzar i donar-li descans a aquest, i entre aquest, a Sant Oleguer, al CAR i a l'estadi, doncs, tinguem camps millors, però bueno, hem de tenir en compte que és un alt risc.
Tres minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda valorant aquest partit, aquest 1-0 del Centre d'Esports avui en el tercer i penúltim amistós de preparació de la Lliga, del retorn a la Lliga Smartbank del conjunt arlequinat. Avui era contra el Badalona, rival de segona divisió B, i per tant, Sergi, més enllà d'aquesta crítica que ha quedat molt clar i que Antonio Hidalgo ha estat realment avui molt, molt explícit a l'hora d'explicar els problemes que s'estan trobant sobre el partit com a tal, i en concret, una referència que feies ara sobre els nous fitxatges, també s'hi ha referit avui al de Canovelles.
Sí, està clar que al final del que es tracta és d'anar agafant minuts. Abans d'això, la pregunta era molt global, no? Les sensacions que li estan deixant, ja no només en el partit d'avui, Adri, sinó al llarg d'aquesta pretemporada, a 10 dies vist amb el comptatge que el Sabadell debuti a Vallecas contra el Rayo Vallecano, que serà la primera jornada, en aquest cas pel Sabadell, segona jornada, si fem cas al calendari, i gairebé també, sense entrar en personalismes, sense voler individualitzar, un resum global, gairebé coral, de tots aquests nous fitxatges, noves incorporacions, cares noves d'aquest Sabadell 2021.
És una pretemporada típica i no tenim temps, i perquè la lliga està aquí a la vora, aquí no, la lliga no espera ningú, no? Però bueno, estic content des del partit de l'altre dia a Huesca i avui, jo crec que ells han donat un passet endavant i és molt important per nosaltres que tinguin confiança, que estiguin tranquils, que creguin moltíssim en la idea i estic segur que competirem a tothom, no?
Hem vist un inici, per dir-ho així, dos equips. Al final han estat els 22 que anaven avui convocats, han pogut jugar alguns minuts, i fins i tot a algun dels joves que està fent la pretemporada, jugadors del juvenil encara de Divisió d'Honor, que també estan completant aquesta pretemporada a les ordres d'Antonio Hidalgo, que també han tingut aquests minuts en algun moment o altre de l'enfrontament. Però, per exemple, d'entrada hem tornat a veure a Pierre Cornut jugant d'inici, com dèiem, en el mig del camp, a la segona meitat, ha entrat un de barrena. Jugadors que a poc a poc ens anem acostumant tots plegats, fins i tot a l'hora de dir-los bé amb els seus noms, però que la gent els va coneixent i ha volgut avui repartir Antonio Hidalgo allò de un grupet de cares conegudes amb gent jove o amb gent nova i a la segona meitat doncs la resta, no? Combinant els Néstor, Adri Cuevas i Edgar, per exemple, també amb gent jove i amb gent nova en aquestes incorporacions del Centre d'Esport Sabadell. Els uns i els altres, perquè això val per tots, sobretot pels nous, però també pels que continuen respecte a la temporada passada. Es tracta d'anar agafant minuts, i aquí sí que diu el tòpic de la pretemporada, Adri, que partit a partit, agafant ritme i sensacions.
Està clar que són proves per agafar minuts. Avui ja hem posat a jugadors durant 70 minuts, que ens feia falta. La veritat és que anem millor, però encara ens falta. Encara ens falta. Tindrem aquesta setmana per preparar i la setmana següent els nous han d'agafar automatismes i bueno, hem de posar gent en forma, que alguns han tardat molt a posar-se a entrenar i bueno.
Doncs és el que toca. Avui, per cert, no hi era Ian Mackay, Sergi?
No hi era. Bé, sí que hi era, estava a l'estadi, però no ha entrat ni a la convocatòria, ni ell, ni Xavi Boniquet, ni Aaron Rey. En el cas del petitó gallec, amb algunes molèsties que no el permeten fer el treball encara amb el grup al 100%. En el cas de Xavi Boniquet i Ian Mackay, no s'ha volgut dir oficialment. La rumorologia de l'entorn parlava que podrien haver donat positiu, i vaig a matisar molt això, amb aquests paràmetres que marca la LFP respecte a les dades de la Covid-19. És a dir, per què podien estar allà, per què poden entrenar amb els seus companys, ho hem explicat algun dia, si estan teòricament o si donen teòricament positiu. Bé, perquè és un positiu en uns paràmetres marcats per l'LFP. Cada cop sí, que es fan la prova,
són tan baixos realment, correcte, que sanitàriament poden fer vida normal.
Poden fer vida normal, poden estar en contacte amb companys, poden treballar en el dia a dia, però a l'hora de jugar la LFP no autoritza la seva presència. Per tant, potser per un grau, dos graus dintre d'aquest barem que marca la pròpia LFP, molt estricta, com dius, avui Ian Mackay i Xavi Boniquet, que estaven teòricament al 100%, han hagut de veure els seus companys des de fora.
Doncs si és així, tu, que fem net en 10 dies i que de cara al partit de Vallecas la cosa vagi a millor.
Clar, és que pensa que això malauradament podria passar. És a dir, que el jugador es trobi bé, que no tingui cap símptoma de res, que ja hagi superat potser fins i tot la malaltia.
Sí, que tingui anticossos, sí.
Però que a l'hora de prendre la temperatura o a l'hora de fer-te el test PCR aquest últim abans de cada jornada no compleixis amb els requisits, insisteixo, que marca sanitàriament la pròpia Lliga de Futbol Professional.
Recordem que ahir la pròpia Lliga i la Federació Espanyola de Futbol van pactar allargar una pròrroga d'aquesta decisió que van prendre en motiu del coronavirus quan es va recuperar la competició, de tenir convocatòries més àmplies. En el cas de segona B eren de 20 jugadors, ara seran de 23, per tant, encara més àmplia l'expedició que viatgi, per exemple, a Madrid per jugar contra el Rayo d'aquí a uns dies, Sergi.
Sí. Semblava que en un principi fins i tot havia sortit algun document filtrat on ja es parlava de convocatòries de 18 i només 3 canvis. Com dius, finalment l'acord va arribar i aquest pacte que, mentre duri aquesta situació anòmala i excepcional, es mantenen aquestes convocatòries de 23 amb els 5 canvis. Per tant, com dius, pràcticament a hores d'ara el Sabadell podria anar a tothom, tots els jugadors que té Antonio Hidalgo, fins i tot amb els joves a les seves ordres, podrien viatjar a Vallecas per afrontar aquest primer partit, que no primera jornada, per dir-ho bé, seria la segona jornada del campionat d'aquesta Lliga Smartbank.
I dissabte no està confirmat, però l'últim test Com el primer.
Se li ha escapat el riure a Antonio Hidalgo quan hem donat per feta la pregunta que dissabte anirien al car de Sant Cugat. Jo crec que és allò de no puc dir-ho o no ho hem dit encara, però clar, ja m'ho preguntes de manera tan directa que ja no sé per on sortir-me'n. I sí, no hi ha confirmació oficial. El partit de dissabte serà a les 12 del migdia al car de Sant Cugat. Insistim, sense confirmació oficial, tot fa pensar, abans que ens enganxem els dits, Adri, que tornarà a ser l'Andorra, equip contra el que l'equip arlequinat ja va jugar en el primer amistós a la Vall d'en Bas, i en aquest cas, a porta tancada fins i tot, espera't, que en aquest cas no la lliga, però sí que els responsables del CAR dirien que ni tan sols en presència de mitjans de comunicació. Haurem de discutir i barallar-nos amb el nostre Xavi Andreu, un dels responsables en aquest cas de la comunicació del CAR de Sant Cugat, que segur que ens dona un cop de mà perquè acabem com a mínim entrant, encara que sigui en un raconet. Prometem estar-nos quiets, com avui, allò tots distanciats i separats i amb mascareta, però que puguem veure el partit des de dintre.
Sergi, et deixo marxar, però el paper que tens a les mans queda tal que ara toca fer deures perquè hem de recuperar tot el que teníem al cap de fa 5 anys.
I números.
Fins ara!
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. Perquè 5 anys després, a Sabadell, han tornat a sonar conceptes com el límit salarial, els drets audiovisuals, els avals o les ajudes que reben els equips que acaben de descendir. La tornada al futbol professional ha comportat haver d'adaptar-nos una altra vegada tots a coses que havien quedat enrere però que regeixen el futbol de primera i segona divisió. I algunes d'elles han canviat durant aquestes temporades del centre d'esports a segona B. Per això avui saludem una altra vegada un vell conegut d'aquesta casa. Havíem parlat en el seu dia i molt amb ell. Expert en aquests temes, a cavall entre el futbol i l'economia, podríem dir, com és l'emprenedor a Palco 23, també a projectes com Expansió o Àrea 11, ara director i fundador del Chu Playbook. Marc Menchent, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs mira, no sé ni realment per on començar, Marc, perquè ja que aquí ha estat tan de moda el tema del límit salarial, que fins aquesta mateixa setmana no l'hem tingut del tot confirmat, si et sembla, comencem per aquest concepte, el límit salarial, que va lligat al pressupost de l'equip, Marc, però que ben bé no és el mateix, i pel públic en general a vegades això provoca confusions, sobretot, per exemple, quan comencen a sonar noms de primera divisió, d'aquells jugadors que han tingut una llarga carrera i que en el seu tram final sonen per equips de segona que acaben d'ascendir, i que això provoca que més d'un no ho acabi d'entendre, no? Perquè el pressupost és una cosa, el límit salarial a ulls de la Lliga és una altra.
Sí, exacte. O sigui, el límit salarial al final és la despesa que tots deixen computar per fitxatges i per salaris. I quan parlem de límit salarial, no només hem de pensar en les nòmines dels futbolistes, sinó si, per exemple, el Sabadell pagués 1 milió d'euros per un futbolista, dins del límit salarial es computaria part d'aquesta despesa. Quin és el problema? Que amb el temps el càlcul del límit salarial s'ha anat complicant molt més. O sigui, és un número molt complex perquè la Lliga ha anat fent reformes per evitar tramposos. Vale, i això, per exemple, hi ha hagut exemples molt clars, deies tu, no? Jugadors que estan acabant la seva carrera, que potser havien tingut un sou d'1 milió d'euros anuals, vale, posem per exemple, i arriba l'últim any de la seva carrera, fitxa per una equip de segona i ho fa per 200.000 euros. La Lliga, malgrat que aquest sou realment sigui de 200.000 euros, o el que posa la nòmina sigui això, ells diuen que no, que aquest sou pot ser superior, per tant, si has posat computant 500.000 euros per aquell jugador, perquè consideren que tu potser estàs diferint els pagaments d'aquest jugador a altres temporades, etcètera. És una cosa molt complicada. Abans eren faves comptades fer aquest càlcul i sempre era una cosa que recorrejava el 70% dels ingressos. Ara ja és molt difícil. El que ens agrada fer números, cada cop l'Excel té més caselles que hem d'anar modificant per saber-ho, i jo crec que és una de les grans complexitats que també es trobarà el Bruno i tot l'equip del Sabadell per acabar d'atinar amb el càlcul, perquè de com es feia abans el càlcul a com es fa ara, han canviat moltes coses.
creu-me que veient aquests Excel us admiro, perquè heu de tenir una claredat mental per tenir tot ben ordenat i al final és, com dius, un càlcul cada cop més difícil. De fet, ho deixaves entreveure tu ara. Avui he rescatat un tall que segurament a través de xarxes socials s'ha fet molt famós per referir-se precisament a aquest límit salarial. L'escoltem i després l'analitzem, que són paraules de l'any passat de qui era el secretari tècnic de l'Oviedo, Michu, exjugador, entre d'altres, del Swansea, que aquesta mateixa setmana ha sortit un altre nom a la llum pública perquè Haaland, amb la selecció de Noruega, celebrava els gols imitant-lo perquè era el seu ídol. Doncs bé, aquest home, que ara es dedica a la gestió esportiva i no pas com a jugador per culpa d'una lesió, explicava així què és el límit salarial.
Creo que hay un poco de desconocimiento, ¿vale? Incluso para agentes y para, sobre todo para de cara a una afición, ¿vale? Tú intentas firmar a, aquí poner un ejemplo de un futbolista que un nombre que haya podido salir, ¿vale? Álvaro Medrán en el Valencia se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia, vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Entonces, evidentemente, 1 millón de euros no lo tienes. Necesitas 1 millón de euros de límite salarial, aunque tú solo le pagues 200 de gasto para el club. Serían 200.000 euros por temporada, pero la liga no se cree eso. Entonces, necesitas tener 1 millón de euros en el tope salarial. Entonces, no puedes firmar a futbolistas. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de segunda, la liga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato.
És a dir, Marc, que pot arribar al cas que arribis a un acord amb un jugador per un contracte amb la quantitat X, deia Michu, 200.000 euros, però no poder tramitar després la llicència un cop té contracte perquè no t'ho permet la Lliga. Corregeix-me si m'equivoco, però és una mica el que li va passar a Isaac Cuenca a Reus, no?
Sí, i precisament, mira, l'exemple que posa jo crec que és dels bons. O sigui, la Lliga, amb això és una mica pagar justos por pecadores. O sigui, al final, el que s'ha provat i s'ha demostrat és que hi ha molts clubs que fan una mica de trampes quan ve tema de salari. Llavors, per evitar que pugui haver-hi aquestes trampes, ells van dir, escolta, si a mi la realitat em diu que aquest futbolista hauria d'estar curant això, jo, en cada tot que 6 mesos, és igual al Michu, jo et posaré... en termes de límit salarial, et posaré que t'estàs gastant això, perquè així almenys m'asseguro que si estàs fent trampes, això et penalitza en el límit salarial, per tant, t'estic invalidant aquesta trampa. Què passa? Que per evitar casos com el del Córdoba, Extremadura, l'Elche en el seu dia i de més, al final, els clubs que ho fan bé, i com era el cas de l'Oviedo, que van saber negociar amb un futbolista unes condicions molt més baixes i tal, pues al final pringan tots. També és veritat que en molts casos passa que tu firmes per una temporada i et diem, et firmem per 200.000 i sobretot ser pactem que si aconseguim la permanència, l'any vinent et paguem 1 milió i així fem la diferència del salari que realment et volien pagar en 2 temporades. Llavors, com que és molt difícil perseguir això, la Liga es cuida en salut i fa aquesta cosa.
D'aquí que ahir José Manzanera, el director esportiu Arlequinat, aquí en aquest mateix programa expliqués la diferència entre el límit salarial del Sabadell, si era un o era un altre, el perfil de jugador al qual podrien aspirar, doncs també canviava, no? Dit això, és una quantitat, Marc, que pot fluctuar, no? Que pot anar a l'alça. Si el Sabadell, per exemple, presenta contractes de patrocini o més socis, pot anar a més, però si no m'erro, tampoc és il·limitat. És a dir, si tu i jo decidim esponsoritzar el Sabadell, no sé, m'ho invento, tant de bo que els tinguéssim, 15 milions d'euros pel Sabadell, a ulls de la Lliga, això tampoc aniria tot al límit salarial, perquè no s'acaba de creure que una institució que tenia X ingressos l'any passat, ara de cop i volta tingui 15 milions aquí extra.
En principi, si tu veus els contractes formats, s'ho creuen. Si el que la Lliga no et deixa presentar, si tu presentes el contracte, o sigui, el que no et deixa la Lliga és que tu li diguis que tens a punt de tancar un acord, que per tants euros i tal. No, no. Si tu m'ensenyes el document firmat amb els diners, o sigui, que et pagaran tant, jo t'amplio el límit. Si tu em dius que estàs acabant de negociar tal no sé què, mira, no ho sento. Fins que demostris que aquests diners t'entraran a caixa, no pot ser. Això sobretot passa amb el tema dels traspassos. Per exemple, el que permet la Lliga és que tu presentis un pressupost d'ingressos per traspassos que sigui una mitjana de les tres temporades anteriors. El mateix amb el ticketing. Quin és el problema? Que aquesta temporada tenim Covid. Llavors, si el Sabadell, i parlo un número rodant perquè si jo crec que és més fàcil, no? Si el Sabadell diu, ostres, jo en els últims 3 anys he aconseguit 1 milió d'euros de facturació per abonat. La Lliga aquest any el que ha dit és, ho sento molt, però només us deixo posar com a pressupost d'ingressos per taquilla un 50% del que hagueu estat fent en els últims temps.
Independentment que potser la massa salarial d'un club decideix, encara que no pugui anar a l'estadi, treure l'abonament.
Exacte.
Déu-n'hi-do, o sigui que juga en contra en aquest sentit dels interessos de clubs. Per exemple, tinc al cap el Castellón, que cada any té 14.000 socis.
Bueno, però si paguen, una cosa, si paguen, la Lliga, si tu els ensenyes que ja ho has cobrat, et ho permet. Però al moment de la previsió, que això és més pels clubs que ja estan a primera i segona, perquè pensem que els clubs fan un pressupost al maig per la temporada següent, que és el que enviar la Lliga de Futbol. Llavors la Lliga valida. I a partir d'aquí, i és per això que aquest límit salarial va variant durant els mesos, perquè tu, a mesura que li vas demostrant a la competició que estàs aconseguint nous ingressos, ells et van recalculant el límit salarial que et van donar. Per exemple, l'any passat va passar a l'estiu, el límit salarial era 1, i al desembre, quan es va fer la revisió de cara al mercat del gener, el límit salarial total es va augmentar, crec que era aproximadament en un 5% per tots els clubs.
Et deia també que estem actualitzant una miqueta el que vam deixar 5 anys enrere de futbol professional. Tant a primera com a segona hi ha un salari mínim establert per jugador, per contracte amb fitxa en aquestes categories, que si no m'equivoco estaríem al voltant de 80 i escaig euros, 80.000 euros a la temporada per jugador de segona divisió. Clar, si fem el càlcul ràpid, podem caure en errors perquè el límit salarial, com comentes abans, no només inclou el salari, sinó que també totes les despeses en seguretat social, com deies també si hi ha algun traspàs, fins i tot cost tècnic, o sigui que això inclou tot, no?
Tot el que sigui, diguéssim, staff del primer equip entra en la massa salarial. O sigui, entrenadors, el físio, els ajudants de l'entrenador, crec que ja està, no sé si l'utillero també entra, però bueno, això de l'utillero, pobre, en un club de futbol tampoc és que et desvirtuï gaire la fotografia. Però, a veure, si mirem la xifra dels últims anys, un club que puja a segona divisió des de segona B, normalment el límit salarial que se'ls ha donat ha estat entre 4 i 5 milions d'euros.
Sí, encaixa amb els 4,2 que té el Sabadell.
Vale, una mica, i és bastant habitual, o sigui, és una xifra clavada perquè al final és una categoria on pesen monos des de televisió. I llavors aquesta xifra va a la baixa o a l'alça en funció dels deutes que tingui contrets el club.
Més temes que tenia per aquí. Drets audiovisuals. Ara comentaves el tema de la televisió. Com estan repartits i de quines quantitats estem parlant? No sé si això va per anys també d'experiència.
Sí, hi ha un punt que és el teu track record a la categoria. O sigui, quan més anys portes a segona divisió o a primera divisió, més reps. Torno una mica. Si mirem el dels últims anys, el primer any els clubs entre 5,5 i 6 milions d'euros és el que s'emporten per televisió. És que aquest any és diferent perquè està el tema Covid. Aquesta temporada la Lliga ha aconseguit cobrar tots els contractes de televisió, però hi ha hagut petits ajustos amb alguns operadors que el que s'ha acordat amb ells és, hòstia, paga-m'ho tota aquesta temporada que ha vingut tot una mica sobrevingut i els clubs ja tenien compromesos pagament, i a les temporades següents, que seria aquesta i la propera, doncs potser no hi ha un creixement d'ingressos per televisió. Llavors jo crec que aquesta xifra de 6 milions d'euros a prop seria una mica per on pot estar el Sabadell.
És a dir, que sempre econòmicament parlant, l'any més difícil és el d'aterratge al futbol professional, el primer any, no?
Sí, perquè al final, primer, has de fer neteja de l'esforç que has fet a la segona divisió B per ascendir, perquè normalment és una mica que tu tanques amb pèrdues, perquè al final fas una plantilla competitiva en una categoria on els ingressos pràcticament són zero. Llavors, perds diners, sí o sí. Llavors, clar, en funció de quant hagis perdut i de quant endeutat estàs, això és el que et marca una mica la teva disponibilitat de recursos. No el mateix que s'endeixi l'any vinent un moviment d'un filial, però no té deutes, i llavors no té herència del passat que ha de fer net, que ara el Depor que ha baixat s'hi torna a pujar.
Clar, és un exemple que es veu moltíssim en el cas del Deportivo de la Corunya.
Clubs que han pujat a segona divisió, o sigui, de segona B a segona A i segona quasi a primera, són clubs que tenen un perfil molt similar. Clubs que mai havia estat a l'elit, un Huesca...
Sí, Leganés, Eibar...
Un Leganés... Que, per tant, són clubs que arriben molt net...
Girona.
Perquè mai han tingut res. I llavors, ostres, venen amb una motxilla que no pesa res i llavors tot el que els entra de nous ingressos al futbol professional ho poden destinar a plantilla.
Clar, la cosa canvia. Això explica per què hi ha cada cop més gegants, Múrcia, Córdoba, Depor, etc, fins i tot a segona B, ja no només a segona A, que és gairebé mitja primera, sinó a segona B també, i aquest perfil d'equips que no tenien tanta tradició estan traient el cap a les categories més altes. Acabo. Ajudes per descens. Parlaves, per exemple, del Deportiu de la Corunya, però tinc un cas molt, molt, molt concret al cap, que és el de l'Espanyol, que sempre s'està dient des de fa ja algunes setmanes que seria el límit salarial a segona A més gran de tota la història. Suposo que és també en el sentit que dèiem abans dels drets audiovisuals, perquè l'ajuda en cas de descens també va en funció de quants anys has passat a la categoria, no?
Exacte, i l'Espanyol, que porta molts anys, que 20 i escaig consecutius de primera divisió, al final em porta un bote que crec que vorejava els 30 milions d'euros, i és una cosa que, bueno, si és veritat que l'Europa no pot replicar el model americà de franquícies i model tancat, i tot que aquestes ajudes al descens el que et permeten més o menys és crear un ascensor on sempre pugen i baixen els mateixos, i la lògica de que més diners tens, més possibilitats d'ascendir tens, es compleix. Amb segona A, segona B, que és el que podria patir, esperem que no, òbviament, però és la lògica en la que es podria trobar el Sabadell segons com vagi la temporada, és veritat que perdre la categoria li asseguraria, tindria un coixí per intentar tornar a rebotar a futbol professional d'1,5 milions d'euros.
Clar, al final...
L'ajuda al descens que hi ha per ficar bona segona B.
De tant de bo que no ho hagi d'utilitzar, però clar, al final és el que deies tu. Això acaba convertint la Lliga, que és la unió de 42 equips, en un cercle bastant tancat i del qual només el salva el fet que el futbol és molt imprevisible, perquè si no gairebé serien franquícies.
Exacte. Llavors, aquesta ajuda al descens és una mica el que fa l'ascensor, perquè pensem que, home, que un equip que baixa a segona B, que té ja un coixí de 1,5 milions d'euros respecte a la resta, home, segona B amb 1,5 milions fas malabar. I llavors ja s'ha pensat així. I jo crec que a mi em sembla una bona política. Al final et permet ajudar aquells clubs que volen construir un projecte sòlid a llarg termini, que jo crec que és el que està intentant l'Esteve des que va comprar el club, i jo crec que almenys des de fora, des de Barcelona, que ho mirem amb carinyo com va evolucionant, jo crec que hi ha un projecte allà de fer les coses i de professionalitzar la institució.
Per això, i amb això sí que ho remato, el Girona té una reducció dràstica sobre l'any anterior, que venia de primera divisió, en el límit salarial d'aquest per no haver pujat, no?
Clar, és que o aconsegueixes... O sigui, aquell paratxo que et dona la Lliga, al final és un, bueno, és una última bala que et dona, ostres, abans d'entrar un altre cop a lluitar en igualtat de condicions amb la resta, jo t'estic donant un any de transició en el que, òbviament, t'has de treure alguns jugadors a sobre i t'has de reduccions salarials, però t'estic donant un any que pots retenir a 3-4 futbolistes importants de la teva plantilla per intentar ascendir de categoria, no? Van mantenir a l'Estuani, a 3-4 jugadors més, que he dit que ara segurament els hauran de vendre perquè amb la nova estructura de costos que tindran no els podran preservar.
Doncs Marc Menchen, creu-me que si agafo el teu Excel no entendria res, però quan ho expliques tu s'entén una mica millor, o sigui que t'ho agraeixo realment. Una abraçada enorme i gràcies per l'ajuda i per recordar tots aquests conceptes que teníem perdut 5 anys enrere. Cuida't molt.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 3:15 de la tarda en directe aquí a Ràdio Sabadell. La història que us presentem a continuació, la veritat és que és realment entranyable i és una de tantes famílies que als 40, que als 50, que als 60, aquelles dècades del segle passat, van migrar cap aquí, cap a Sabadell, des d'altres bandes de la península, en aquest cas des d'Albacete, des de Castella-La Manxa. El Roque Ruiz, després de fer diferents feines aquí a la ciutat, va trobar un treball, crec que completament diferent del que fins i tot es podia imaginar, com era ser utiller i encarregat de camp, diria que ja de la Nova Creu Alta, perquè el carnet que jo he vist és de 1967, que és just la data d'inauguració de l'estadi creualtenc. Cito aquella data perquè just l'hem pogut trobar a través de les xarxes socials, aquest carnet, aquesta imatge, perquè fa uns dies el seu net, el Dani Pérez, va penjar un fil sencer on explicava, entre d'altres coses, que ha acabat fent-se soci del Centre Esport Sabadell. El saludem via Skype. Hola, Dani, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Adrià, com anem?
Vas fer un fil de 4 piulades a Twitter, que la veritat és que va tenir força èxit entre els arlequinats. No sé si t'ha sorprès allò, veure la columna de les notificacions com anaven plovent els likes i això.
Sí, no estic gaire acostumat. No sóc un usuari gaire hardcore de Twitter, llavors no estic gaire acostumat. Sabia que podia ser, perquè és un tema doncs, que crec que és bonic i que és entranyable i que a molta gent podria tocar-li una mica el cor, no? Però bueno, s'ha manat de les mans una mica.
Deies tocar el cor, al final és una història que pels que som arlequinats, evidentment, té aquesta part sentimental, però per vosaltres al final és la història de la vostra família i el vincle de la família amb el Sabadell.
Total. De fet, perquè et facis una idea, el meu avi no era gaire futbolero. O sigui, jo recordo el meu avi ja més gran i no veia el futbol. Però a la seva família, els seus tres fills, sabien l'alineació del Sabadell de memòria. Millor que les taules de multiplicar. O sigui, sí, era una cosa que la teníem molt, 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 molt ficada dins de la família.
De fet, en aquest fil que comento hi ha una imatge realment molt maca, crec que és de la teva mare i de la teva tieta, que per tant seran algunes de les que se sabien de memòria l'alineació del Sabadell sobre la mateixa gespa creualtenca.
Sí, a la gespa de la Nova Creu Alta. De fet, el que deies de si ja era la Nova Creu Alta, sí, va ser aquell any, i de fet... Recordo que el meu avi em va dir que es va perdre el primer gol perquè estava mirant a l'altre costat del camp perquè havia un forat i estava pensant, hòstia, això ho hauria d'haver arreglat, ho hauria fet millor. Així que, sí.
Ara et tiro de memòria, diré que va ser Palau, va ser contra el Barça segur, 1-0 a l'agost del 67. Com aquesta anècdota de perdre's el primer gol de l'estadi perquè mirava que allà hi havia un forat, en deveu tenir 1.000 a casa vostra.
Sí. Hi ha una que també surt al fil, que és com la més icònica que sempre...
A mi em va fer riure aquesta, eh? Em va fer riure, t'ho dic ara.
Sí, del Sertucha, que tampoc és que fos Romario, precisament. O sigui, no és que sigui un tio que destaqués per ser golejador, però recordo que deia que va fallar un gol i se li va apropar després del partit i li va dir, hòstia, Sertucha, com has fallat aquest gol? I li va dir, senyor Roque... A que si a usted le dan 1.000 peseticas más al mes, tapa más agujeros. Y él dijo, clar que sí. Digo, pues yo el mateix.
Grans converses, grans batalletes, grans vivències del Roque, del teu avi. Quant de temps està al Sabadell?
Doncs anys. Em fa molta tristesa perquè realment són coses d'aquelles que vas... que com són naturals, ja han passat a la teva família, estan allà, no les comentes i no les documentes, saps? I llavors, amb el temps, es van perdre. Ahir, de fet, comentava amb cosins meus i amb la meva tieta i tal, i no tenien la memòria. Se te van ocorrent coses, no? Sí, recordo que em sabia l'alineació, i la meva tieta em va dir ahir l'alineació.
Sí, Pepe Martínez, no, Isidro, tots aquests, no?
Sí. Però hi ha moltes coses que es van perdent, no? Pel camí, és una pena, però sí.
I de quin equip és ara la família en general? O sigui, continua havent-hi aquest nexe amb el Sabadell o no?
Sí, no real, perquè al final ens hem escampat una mica, no? I hi ha part de la família que s'ha anat a viure un altre cop cap al Albacete, hi ha part de la família que viu a Barcelona, hi ha part que viu... No? I bueno, no tenim la... No estem allà, no? De fet, jo ara, que vaig dir, aquest any ja no em puc escapar, i m'he fet soci i tinc la intenció d'anar, no? Però bueno, jo visc a Vacarisses i treballo a Barcelona, és una mica complicat, no? Però sí, encara som arlequinats.
I t'anava a dir això, per què ara? O sigui, en quin moment decideixes, Dani, ni que sigui per l'avi, pel Roque, i per totes aquestes vivències que tenim familiars, he de donar el pas, sí. Ser soci?
Doncs mira, si et soc sincer, ho vaig pensar fa, potser 20 anys, que em sembla que hi va haver una campanya d'aquelles de festa soci ara, soci... Ara no me'n recordo com es deia la modalitat, però és aquella placa que hi ha a la
sí,
porta...
Sí, socis protectors, crec que és, o una cosa així. Sí, correcte.
Una cosa així. I vaig pensar, ostres, això seria molt bonic que pogués fer-ho, però fa 20 anys, doncs, jo acabava de començar a treballar i no m'ho podia permetre, sincerament. I ara, doncs... que he passat doncs, tots aquests 20 anys treballant molt, no? He pogut parar una mica, no? Estar una mica més tranquil i tenir temps per mi, i una de les primeres coses que em van venir a la ment va ser això, i vaig veure un parell de piulades del Sabadell dient que anaven a obrir la campanya de socis per aquesta temporada, i vaig dir, ostres, és el moment.
Doncs la veritat és que és preciós el pas i com el cercle torna un altre cop al principi a la nova Creu Alta del Roque al Dani, de l'avi al net. Has agafat el calendari ja? Tens el calendari de la Lliga o no l'has mirat?
Sí. L'he mirat i tinc ja el calendari de Google per intentar fer el match entre els dies que tinc lliures i els dies que hi ha partit.
Ho deies sobretot perquè no sé si saps quin és el partit de la jornada 27. Ho he buscat, eh? Últim dia de febrer, Sabadell-Albacete. És d'aquells que la família ha marcat, ha subratllat a l'agenda, o...?
Totalment. De fet, et diré una altra cosa que ha portat aquest fil de Twitter. Ha portat dues anècdotes més. Anècdotes, coses molt boniques. Una és un senyor d'Albacete que m'ha dit que li ha tocat el cor aquest fil i que quan jugui al Sabadell amb l'Albacete, si tot està bé, que m'invita, que tinc una entrada i que vagi al Albacete a veure el partit. I l'altra cosa que em fa molta il·lusió i que és molt, 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 bueno, molt entranyable també, és que es va posar el Sabadell en contacte amb mi i quan tot estigui més tranquil i tal... podré anar a conèixer el Jordi Branzuela.
Sí, home, un mestre, l'actual Roque, per entendre'ns, no? L'utiller del centre d'esport Sabadell.
No, això sí que em fa molta il·lusió, no? Perquè això sí que és com tancar un cercle, no? O sigui, és com... Hòstia, jo vinc d'aquí, diu que feia això. Sí.
Doncs, Dani Pérez, la història és preciosa, realment. Quan la vam llegir vam pensar, en quan comenci la temporada de ràdio hem de parlar amb ell i ens ho ha d'explicar. I ara només queda una cosa, que és que ens veiem a l'estadi, que hi hagi una certa normalitat i a veure si podem entrar públic, periodistes, i que sigui contra l'Albacete o contra qui sigui, però aquesta trobada amb el Jordi Branzuela l'has de fer, que és un tros de pa i és un autèntic crac. Dani, una abraçada enorme i un plaer conèixer la teva història.
Igualment, moltes gràcies.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Bona tarda, són 7:00.
A veure com et dic els propers dies com evoluciona la pròpia pandèmia.
I també hi ha una part que és important, que és preparar-nos pel que pugui venir, no?
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Ara mateix a Sabadell no es troben bicicletes per comprar-ne, s'han venut totes i no n'hi han de noves.
El 80% del gènere que vagi arribant ja està reservat. Algunes bicicletes tenen llista d'espera.
Aquest boom de venda, sí que preveiem un repunt de vendes, però no a aquest nivell.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
5 minuts i les 3, tram final de programa. El futbol sala Sabadell femení surt un any més amb l'objectiu d'estar entre les primeres de la divisió d'honor catalana. Sense el clar dominador, l'Escorts Ubae, campió de l'any passat, la cosa en teoria ha de canviar. Recordem que les barcelonines van guanyar tots els partits excepte 3 i avantatjaven en 9 punts a les sabadellenques en el moment de la interrupció. Xavi Muñoz, el tècnic que torna a la banqueta creualtenca, creu que aquest cop serà una lliga molt més oberta.
Aquest any no hi ha les Corts, està clar, i les Corts sempre té un equipàs. Però sí que és cert que hi ha molts equips que també s'han reforçat moltíssim. Nosaltres també ens hem reforçat. És quan comenci, mira, mirar la primera volta i després intentar plantejar-se quins són els objectius. Ara a dia d'avui, pensar en guanyar una categoria tan complicada com Divisió d'Honor... És molt agosarat.
L'equip Arlequinat ha retocat la seva plantilla aquest estiu, tirant de la base, però també amb jugadores que ja havien estat abans a Cal Balsac. Tot i això, Muñoz té la confiança intacta en un grup que ja ha demostrat grans coses i, sobretot, en un filial que nodreix la primera plantilla, diu, amb nivell de sobres per competir a la categoria.
En el B tenim un munt de jugadores que haurien de jugar a Divisió d'Honor. Tenen la categoria per jugar... però un any més no podran jugar. Per tant, en aquest cas, el reforç del primer equip amb jugadores de la casa és molt, molt fàcil. Tenim a dintre del club, tenim ja jugadores per jugar a Divisió d'Honor. En aquest aspecte, això ens ha facilitat la vida, perquè anar a buscar fitxatges a fora, tal com estan les coses, és molt complicat.
L'entrenador sabadellenc tampoc amaga la incertesa i els dubtes per la pandèmia en els quals arrenca la pretemporada per tots els equips del futbol sala local. Per tant, és una constant a totes les modalitats, a tots els clubs, i tampoc s'escapa el futbol sala Sabadell femení. I el Tour de França, el d'avui, torna a ser un dia marcat a l'agenda dels sprinters. Ahir a l'illa de Ré ja va guanyar d'aquesta manera l'irlandès Sam Bennett per davant de Caleb Ewan, i avui l'etapa de 167 quilòmetres i en final a Poitiers tampoc presenta cap dificultat de muntanya. Això sí, ja no va enganxada al litoral atlàntic com ahir, sinó que tira cap a l'interior de França. El sabadellenc David de la Cruz va deixar-se ahir alguna posició a la general. L'endemà del dia de descans, el de Campoamor va entrar a 10 minutets del guanyador i ara és al lloc 146 de la general, amb gairebé 2 hores i mitja de desavantatge respecte al líder, l'eslové Roglic. Recordem que va patir una lesió en el primer dia de competició. A les xarxes socials, el corredor del Team Emirates parlava a nit d'un dia de nervis i de regús agradols, ja que, tot i poder controlar bé la cursa, van patir l'abandonament d'un company, de l'italià Davide Formolo, per una fractura de clavícula. D'aquesta forma arribem pràcticament a les 3. Encara ens queda repassar el menú del dia de demà. Serà dijous, serà dia 10 de setembre del 2020, i en el menú del dia a la pissarra trobarem, per exemple, de la cita que el Sabadell té previst jugar dissabte al CAR de Sant Cugat contra l'Andorra en aquest últim test de la pretemporada, que serà el mateix que el primer, com dèiem abans amb el Sergi, el que es va jugar fa un parell de setmanes a la Vall d'en Bas. A més, xerrarem una estona també amb el Pablo Becerril, l'entrenador d'un Sabadell Nord, que avui té partit contra el Cerdanyola Juvenil i que divendres, al vespre, Diada de Catalunya, s'enfrontarà al Terrassa en un altre amistós. I tindrem a la nedadora sabadellenca Judit Ignacio. Ahir era protagonista també en aquest mateix programa, en aquest mateix espai, després d'anunciar la seva retirada de l'alta competició.
Hotel Suís.
M'he quedat, no sé si tu també, Toni, amb ganes de veure aquesta trobada entre el Dani Pérez i el Jordi Bransuela, que segur que ens està escoltant i que té també ganes de veure el net de qui va ser el seu predecessor fa dècades com a utiller del Centre d'Esport Sabadell. D'aquesta manera, acabem el programa d'avui. Ahir em van renyar el Juanma Peláez, per tant, que vagi per ell aquesta abraçada virtual, que sí que es poden fer, abraçades virtuals en època de coronavirus, física ja costa una mica més. Demà més, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.